Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Variabilitat del cel. Estones de cel parcialment cobert, altres amb sol i fins i tot algun petit ruixat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dimarts, 28 de juny. Avui és dia de l'orgull LGBTIQ+. Un dia en el que tots plegats, quan parlem d'orgull, ens n'hauríem de sentir orgullosos de tenir entre la nostra comunitat a tot tipus de persones, d'inclinacions, de tendències, de mirades i sobretot de persones que consideren, que volen ser, o que volem ser, millor dit, lliures per sobre de tot. Per tant, avui és el nostre dia, el dia de tots i totes. Avui és un dia per celebrar l'orgull, per celebrar aquest sentiment de pertinença a una comunitat. Avui és un dia en el que hauríem de denunciar i hauríem de perseguir qualsevol tipus de discriminació de qualsevol manera, de qualsevol tipus, per lleugera que sigui. No se n'ha de passar cap ni una. No està la cosa prou madura com perquè tots plegats deixem passar-ne ni una. Per tant, avui és 28 de juny, Ràdio Capital, una vegada més, un any més, solidaritzats directament celebrant aquest dia 28 de juny, aquest dia de l'orgull LGTBIQ+. I a les 8 del matí i 2 minuts saludem la redacció que fa possible aquest programa. Sergi Villena, bon dia.
Bon dia, què tal?
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem explicant-vos que l'Audiència Nacional demana 3 anys de presó per un veí de Palafrugell per enaltiment del terrorisme, Maria Alsina.
Se'l jutja per diverses publicacions a les xarxes socials que enaltien el terrorisme. A més, era seguidor de pàgines jihadistes i en alguns casos es posicionaven als atemptats terroristes ocorreguts l'agost de 2017 a Barcelona i a Cambrils.
Més notícies. Famílies de l'escola al carrilet de Palafrugell denuncien la mala gestió de la direcció del centre, Anna.
Les famílies es queixen de la manca de transparència de la direcció. Asseguren que no se'ls ha compartit documents que haurien de ser públics com el projecte educatiu del centre, i que aquesta mala gestió ha provocat la marxa d'una quinzena de mestres en l'últim any.
Veurem com acaba això i ho seguirem de prop. Gràcies, Anna. I va passar ahir als vols de la una, ferida una motorista en un accident al polígon La Riera d'Esclanyà entre Regincós i Palafrugell.
Els fets van passar sobre la una del migdia d'aquest dilluns i van treballar equips de la policia local de Begur, Mossos d'Esquadra i bombers. La noia va ser traslladada a l'Hospital Doctor Josep Trueta amb un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques.
I si la setmana passada us explicàvem que l'Ajuntament de Begur ja ha senyalitzat la cala de l'Illa Roja com una cala de tradició nudista, avui us expliquem que han començat les tasques d'arranjament del camí d'accés que porta cap a la platja.
Ahir dilluns 27 de juny, l'Ajuntament de Begur va iniciar els treballs d'arranjament al camí d'accés a Illa Roja. Es preveu que les obres tinguin una durada aproximada de 2 setmanes i durant la seva execució es restringirà el pas en aquest punt.
I ahir va ser dilluns, i com cada dilluns, al Supermatí hi ha una secció que es diu Veus de l'Empordà, que es dedica a descobrir persones singulars de casa nostra. Ahir vàrem parlar amb en Xico Roig, arrossaire, i un antic activista cultural del poble de Pals.
Els pastorets han estat una de les tradicions que ha marcat la cultura de Pals i de la resta de Catalunya. Tot i això, l'arròs també és un dels pilars de Pals.
I malgrat que ahir en vàrem parlar profusament, el Festival Ítaca ens ha deixat encara un pòsit molt important com per poder-ne fer encara un resum una mica més ampliat, amb una edició multitudinària que va coincidir amb el 10è aniversari, Gerard.
Més de 13.200 espectadors van assistir a la quinzena de concerts programats que va tancar Rigoberta Bandini i va començar coincidint amb la revetlla de Sant Joan la nit del 23 de juny.
8 del matí, 4 minuts... I amb l'arribada de l'estiu arriben tot tipus d'activitats per nens, nenes, joves. Ahir vam saber, per exemple, que a Platja d'Aro hi tornarà a obrir el miniclub d'estiu.
S'hi ofereixen tallers, manualitats o jocs a platja, entre d'altres activitats. Aquest any, el servei oferirà una gran novetat, les tardes en família.
Vaja, i ho hem dit com tot just començar el programa. Avui és Dia Internacional de l'Orgull LGBTIQ+.
Avui es celebra la Diada de l'Orgull LGTBIQ 2022 i molts dels ajuntaments del Baix Empordà han preparat un seguit d'actes commemoratius per exigir respecte, tolerància i igualtat per totes les orientacions sexuals o identitats de gènere socialment discriminades.
Doncs farem algun repàs. Farem un repàs d'algunes de les activitats que hi han previstes o manifestos o actes interessants que hi han previstos al Baix Empordà. I no és Baix Empordà, sinó que és a l'Empordà, però és un festival clàssic d'aquest estiu, és un festival al qual és habitual trobar-hi persones també de casa nostra, el Festival de Peralada, que estrenarà una versió nova de l'òpera de Fairy Queen, com homenatge al mateix certamen just després de la pandèmia.
Es tracta d'un exercici teatral on els espectadors podran gaudir d'un homenatge al festival amb la música de Henry Purcell de fons i elements del somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare.
Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem-hi. Ha baixat la temperatura, ha plogut una mica, fa vent. Quin és el temps que ens espera per avui dimarts al Baix Empordà, Albert?
Tindrem una mica de tot avui. En línies generals farà força sol, però el cel presentarà variabilitat amb estones de cel mig ennuvolat. De fet, puntualment, a primera hora del dia i també entre migdia i tarda es pot produir algun petit ruixat. Serien fenòmens breus, locals, de curta durada i febles. El pas de la cua frontal farà canviar la direcció del vent, que passarà del nord a sud, de força feble, i l'estat de la mar continua amb maror aquest matí, tendència però a millorar a marejol al final de la tarda. Pel que fa a temperatura, una mínima al voltant dels 17 graus i la màxima per sota els 30 graus avui. Demà i dies vinents, temps majoritàriament assolellat, calor moderada, i serà més cap a finals de setmana quan sí parlarem d'un ascens més marcat de la temperatura.
Doncs parlant de temperatures, ara mateix la temperatura mínima al Baix Empordà la registra Corçà amb una temperatura de 17,3 graus, ja és el que deia l'Albert, mentre que la temperatura màxima avui la trobem a Pals, on el termòmetre marca 21 graus positius. Aquesta hora del matí, les 8 del matí i 7 minuts. I com sempre, després de la previsió del temps, temps per l'opinió. Avui, de la mà de la Carme Parlaí.
Matrícula d'honor. Obro el senyor Google, que ho sap tot, i busco matrícula d'honor, i em trobo la següent definició. És la qualificació màxima i extraordinària obtinguda en una matèria que generalment permet a matricular-se gratuïtament el curs següent en la matèria equivalent. Així jo em pregunto, per què només poden gaudir de matrícula gratuïta a la universitat els alumnes que provenen del batxillerat? I no d'un cicle formatiu de grau superior, o d'una prova d'accés a majors de 25 anys, o d'una prova d'accés a majors de 45 anys. Perdó, d'això n'hem de dir discriminació per estudis cursats o discriminació per la forma d'accés a la universitat. No sé com n'hauríem de dir, però el que sí que és cert és que és una discriminació en tota regla. Segons la pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya, hi ha diferents formes d'accés a la universitat. Per tant, totes elles vàlides i reglades, d'igual forma. Doncs si és així, per què només es donen matrícules d'honor als alumnes de batxillerat? Que els altres, si tenen una nota superior a 9, no tenen cap mèrit? Que no fan l'esforç d'estudiar? Que una persona major de 45 anys que vol treballar i estudiar no es mereix cap mèrit? No es mereix cap premi? I dels alumnes de FFP, què hem de dir? Ens omplim la boca com a país de dir que falten persones amb oficis, que falten persones ben formades, i a l'hora de la veritat no poden optar a tenir una matrícula gratuïta a la universitat per continuar formant-se. És just que si tenen una nota igual que els seus col·legues de batxillerats no puguin gaudir dels mateixos privilegis? Em pregunto jo. Osmins, com més escric, més m'indigno. Només parlen de paritat, d'igualtat, de valors. I llavors, amb els puntals de la societat, com l'educació, flaquegem per tots costats. Doncs no, crec que ja n'hi ha prou. I les persones que prenen decisions de país cal que les comencin a prendre amb criteris igualitaris per a tots els estudis reglats que formen part del sistema educatiu català. Si no ho fem així, no estarem fent bé les coses. Resto a l'espera de qui tingui poder llegeixi aquestes humils quatre lletres i arrangi aquesta injustícia que viuen els bons estudiants, que es mereixen els mateixos privilegis per poder continuar estudiant i fent de la formació una societat digna, ben formada i igual per tots i totes.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así. El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme. No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así. De corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así.
Cançó del dia d'avui, cançó d'aquest dimarts 28 de juny del 2022. Sebastián Yatra, Tacones Rojos, el 22 de juliol, d'aquí menys d'un mes, el podreu viure, el podreu veure en directe al Festival de Cap Roig. No, crec que no queden entrades encara, per tant, el podreu viure en directe sempre que hagueu passat per caixa. Si no, sempre us queda la ràdio. Gairebé un quart de nou, falta un minut per arribar, i fem una petita pausa i de seguida ens posem amb el relat informatiu de la comarca. No marxeu.
Has sentit molt a parlar de l'arròs de Pals, però saps com es fa? Vine amb el Xiulet a descobrir la història del Molí de Pals. Visitaràs els camps d'arròs, observaràs com en preparen el gra i et convidarem a un tast de cervesa fet amb arròs del mateix molí. Una experiència de natura per totes les edats. Informa-te'n per telèfon o WhatsApp al número 628 59 79 72 o al web elxiuletdepals.com. Empresa adherida a la Carta Europea de Turisme Sostenible. Aquest dissabte, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Ràdio Capital de l'Empordà i Ràdio Palafrugell us acostaran conjuntament tot el que passi a la platja del Port Bo durant la cantada d'Havaneres de Calella. Des de les 8 del vespre, seguiu la prèvia de la cantada a través de la ràdio i en format audiovisual a les xarxes de les dues emissores. I a les 10 de la nit comença la transmissió de la cantada amb les Habaneres com a protagonistes i els comentaris de Pilar Herranz, Indira Ferrer i Lluís Poch. Aquest dissabte, des de les 8 del vespre i fins que s'acabi la cantada, les Habaneres es veuen a Calella i es viuen a la ràdio. Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Molt contents i emocionats, per cert, per poder fer conjuntament amb la nostra emissora veïna aquest programa especial de la cantada de Habaneres de Calella. És a partir de la suma d'esforços que es multipliquen els resultats. Clar que sí. Serà aquest dissabte, dèiem, a partir de les 8 del vespre, Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, transmissió conjunta per la cantada de Habaneres, i a partir de les 10, o a partir d'un quart d'11, que és quan el programa diu que ha de començar, doncs a partir d'aquella hora, transmissió de la cantada, i a més amb la col·laboració de persones destacades i admirables, com ja ve passant cada any, com a mínim fins ara en el programa que fèiem a Ràdio Capital, i aquest any també en la seva edició conjunta. Anem per feina, va, que és un quart de nou. L'Audiència Nacional demana 3 anys de presó per un veí de Palafrugell. Se'l jutja per diverses publicacions a les xarxes que enaltien el terrorisme. A més, era seguidor de pàgines jihadistes i en alguns casos es posicionaven als atemptats terroristes ocorreguts l'agost del 2017 a Barcelona o a Cambrils Marià.
La Fiscalia de l'Audiència demana 3 anys i fins a 4.800 euros de multa, segons l'escrit de conclusions provisionals. A més, demana el tancament dels seus perfils a Facebook i 4 anys de llibertat vigilada després de complir la pena de presó. Els agents del Mossos d'Esquadra van tenir coneixement d'aquest perfil personal a Facebook i, amb autorització judicial, van fer tasques encobertes des de l'any 2020 per tal d'analitzar la seva conducta. Durant els atemptats de Barcelona i Cambrils, l'acusat a Palafrugell va fer aquest comentari al seu perfil de Facebook, segons l'Audiència Nacional: que la pau i la misericòrdia estiguin amb vosaltres, germans de la unicitat. I va compartir una imatge on es podia llegir: aquell que busqui la trobada amb Déu, Déu voldrà trobar-se amb ell. Durant els mesos següents van fer altres afirmacions de les mateixes característiques. Després de comprovar la seva conducta, el Ministeri Públic afirma que l'acusat ha demostrat amb les seves publicacions a través d'aquesta xarxa social una creixent identificació amb els grups que a cada moment manifestaven més violència i radicalitat en les seves accions dins el moviment jihadista global.
Algunes famílies d'alumnes de l'escola Carrilet de Palafrugell denuncien la mala gestió de la direcció. Asseguren que hi ha males praxis que estan fent marxar el personal de l'escola Anna.
Exacte. De fet, aquestes famílies han penjat unes pancartes a l'entrada del centre en què es pot llegir: les famílies estem de dol per tot el professorat que hem perdut injustament. A Ràdio Capital hem pogut parlar amb una de les famílies de l'escola que ha preferit no fer públic el seu nom. Asseguren que tot va començar amb el canvi de la direcció de fa 2 anys. Un dels principals problemes que destaquen i que asseguren que és resultat d'aquesta mala gestió de la direcció és la marxa d'una quinzena de docents l'any passat, que asseguren que són els que van engegar el projecte pel qual van triar aquesta escola.
Començant per la marxa de molts docents l'any passat, uns 14-15, docents altament qualificats i que portaven molts anys duent a terme el projecte. Aquest any ens salten uns 18-19 i això evidentment és un problema greu.
A més, també asseguren que la nova direcció tampoc facilita la comunicació amb les famílies. Aquesta mare, per exemple, explica que la direcció no els ha facilitat les normes d'organització i funcionament del centre ni el projecte educatiu del centre. Són dos documents que afirma que han de ser públics i que quan han preguntat a la direcció durant el curs només han rebut un "s'està actualitzant". També denuncien que es convoquen reunions amb les famílies amb molt poca antelació, amb l'objectiu de dificultar la participació. Per tant, senten que no se'ls té en compte com abans.
D'altra banda, la mala praxis de l'equip directiu, que no respon als mails i que quan ho fa és sense respondre de forma concreta allò que li demanem. Nosaltres entenem l'educació com una comunitat educativa que abans de l'arribada d'aquest nou equip les famílies tenien un pes important i específic. Teníem un contacte directe amb la direcció i per tant hi havia molt bona relació. Ara això ja no existeix. Creiem que s'estan fent les coses de manera dictatorial, s'està imposant una manera de fer que està fent saltar gent que porta molts anys treballant en aquesta escola.
Déu-n'hi-do, les famílies denuncien encara altres fets, Anna.
Sí, asseguren que la direcció confirma més mestres que places hi ha per tal de fer fora els interins que no vol l'escola i que no responen a les preguntes sobre aquesta marxa de professorat, entre altres situacions que asseguren que perjudiquen a treballadors i famílies. Per tot això, fa un temps diverses famílies ja es van agrupar per constituir una taula de treball des de la qual expliquen que treballen per canviar aquesta situació. Expliquen que després d'intentar solucionar-ho directament amb direcció sense èxit, van portar el cas a inspecció i que actualment estan fent passos per portar el cas fins a educació.
Gràcies, Anna. Passen 20 minuts de les 8 del matí. I una motorista ha resultat ferida aquest dilluns al migdia després d'un accident a la carretera entre Regencós i Palafrugell a l'alçada del polígon industrial La Riera d'Esclanyà.
Els fets van passar sobre la 1 de la migdia d'aquest dilluns i van treballar equips de la policia local de Begú, Mossos d'Esquadra i bombers. La noia va sortir de la carretera, però les causes de l'accident encara no es coneixen. Segons ha explicat la policia local de Begú a Ràdio Capital, la noia va resultar ferida i un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques la va haver de traslladar a l'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona.
I encara a Begú, ahir dilluns 27, l'Ajuntament va iniciar els treballs d'arranjament del camí d'accés a l'Illa Roja. Es preveu que les obres tinguin una durada aproximada de 2 setmanes i durant la seva execució es restringirà el pas en aquest punt.
L'objectiu d'aquestes tasques és resoldre els desperfectes que el temporal va ocasionar en aquest punt i garantir la seguretat de totes les persones que hi transitin. Així, els treballs consisteixen en l'estabilització del talús i també del camí. Les obres tenen un cost de 30.000 euros, assumit íntegrament pel consistori, i tindran una durada aproximada de 2 setmanes. Així, mentre durin els treballs, el camí d'accés a Illa Roja restarà restringit al pas. Cal recordar que el camí d'accés a Illa Roja ja es trobava tallat des de mitjans del mes d'abril com a mesura preventiva i per garantir la seguretat. Després que el temporal provoqués algunes esllavissades en aquesta zona, el consistori hi va restringir el pas i l'Ajuntament es va posar ràpidament en contacte amb el Servei del Litoral de la Generalitat de Catalunya per poder realitzar les obres de millora pertinents. Un cop informat, el Servei del Litoral va traslladar la petició i l'informe corresponent al Servei de Costes de l'Estat, a l'Institut Geològic de Catalunya i al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat. L'autorització, però, no ha arribat fins aquest mes de juny, quan l'Ajuntament ha rebut el permís per poder iniciar els treballs.
Gràcies, Sergi Villena. I els pastorets han estat una de les tradicions que han marcat la cultura de tot el país i, pel cas que ens ocupa, també del poble de Pals. Tot i això, l'arròs també és un dels pilars del poble de Pals. Per això ens va visitar ahir a la secció Veus de l'Empordà, que condueix la Marc Coll, en Xico Roig, que és arrossaire, però que allà al poble tothom el coneix per la seva faceta, per la seva mirada d'activista cultural i un dels impulsors de moltes i moltes coses que en l'àmbit de la cultura van arribar a passar al municipi marià.
La seva passió per la cultura, sobretot de Pals, ja va començar des de molt jove. S'implicava en les festivitats del poble i les diverses activitats. Una de les activitats que va impulsar va estar anar a veure ral·lis amb els nois joves del municipi. També participava als Pastorets de Pals, que van començar a representar des de zero, ara farà 40 anys.
Una cosa va portar a l'altra, o sigui, tenia molt de contacte amb el jovent per dir alguna cosa, no, inclús doncs, després amb les comissions, amb la gent gran, amb la gent que d'allò, i diguéssim, va ser com vaig començar, diguéssim, a lligar-los als Pastorets, per exemple, no, i diguéssim, altres activitats que d'allò. Sempre tenia, diguéssim, doncs, el jovent, podia comptar amb el jovent doncs, per fer, diguéssim, el que sigui, per dir alguna cosa.
Un dels avantatges d'aquestes propostes culturals és que en Xico i la resta d'actors coneixien totes les persones del poble. Tot i això, encara no han celebrat el 40 aniversari per l'arribada de la pandèmia. Però en Xico no veu que torni a implicar-se tant en aquesta proposta dels Pastorets.
Activisme cultural tan important als pobles de casa nostra, però a més, Pals també és conegut per l'arròs.
En Xico també és arrossaire i és una tradició que ve de família. Ell ajudava el seu pare i el seu avi. Les tècniques van anar canviant i en Xico ha viscut aquest canvi. Abans anava al camp amb un carro i amb cavall per conrear l'arròs.
Però, o sigui, no té res a veure amb el que feia abans, diguéssim, mon pare. O sigui, tot és mercantilitzat. Vam estar 10 anys parat, eh? Una persona a Pals va continuar sempre. sempre poc, dues hectàrees o així, i sempre em va fent, sempre. Els 10 anys d'impàs de sí. plegar, i després tornar a començar, això fa uns 40 anys que vàrem tornar a començar, que va ser un dels que vaig començar, també érem 3 o 4 que vàrem començar a tornar-hi, a fer-ho, després ja es va fer, doncs, fer-ho tot amb màquina. Val? Quan des de plantar, doncs, sembràvem l'arròs, sembrar l'arròs, i fins avui.
Durant el mes de juny se celebra una festa dedicada a l'arròs i aquesta tradició de plantar-lo sense maquinària, tal com s'havia fet de manera tradicional. Els visitants poden veure com planten l'arròs de manera manual. En Xico fins fa poc hi col·laborava plantant arròs. A més, aquesta és una manera de recordar com es plantava abans l'arròs. En Xico destaca la diferència entre l'arròs del Delta o de Pals i creu que d'aquí uns anys es seguirà amb l'ofici d'arrossaire Pals, tot i que seran pocs. A més, destaca que el clima de Pals és l'ideal per conrear l'arròs.
Bé, que ho diuen, això. Falten 5 minuts perquè siguin 8:45 del matí. Ahir vàrem fer un resum, diguem-ne, per concerts o temàtic, i avui fem una mirada una mica més aèria del Festival Ítaca, que s'ha celebrat aquest cap de setmana amb l'edició més multitudinària, el 10è aniversari del festival, i que va començar coincidint amb la Revetlla de Sant Joan la nit del 23 de juny, Gerard.
Després de 2 anys de limitacions a causa de la pandèmia, prop de 20.000 persones han gaudit de les diferents activitats programades a la platja gran de l'Estartit. Durant els 3 dies del Festival Ítaca, el recinte s'ha omplert per acollir una quinzena de concerts. Això ho deia Fran Arnau, director del Festival Ítaca.
Molt bé, ha hagut alguns dies fluixets o a mitja foro i així durant el festival, perquè bueno, amb algunes dates no han funcionat tan bé, però el còmput final ha sigut brutal i estem fregant els 20.000 assistents entre tot i molt bé, molt contents.
Més de 13.200 espectadors han presenciat les actuacions, entre d'altres de Rigoberta Bandini, Oques Grasses, Zos, Zar, Anna Tijou, Robestesa, Su o Calavento. El director del festival, Fran Arnau, es mostrava satisfet d'haver pogut vendre gairebé totes les entrades en un any difícil.
El recinte de l'Ítaca es va incendiar aquest divendres amb l'actuació d'Oques Grasses en el primer concert a les comarques de Girona de la seva gira celebració del seu 10è aniversari i que inclou únicament 10 concerts a Catalunya durant tot l'any.
Més de 5.000 persones van ballar des de la primera fins a la darrera cançó en una nit amb molt públic familiar. Un altre dels moments més especials d'aquests 3 dies de programació va tenir lloc també el divendres al vespre amb l'espectacle de Drons, que va ser presenciat per més de 6.000 persones, que van seguir la proposta des de la platja gran i des del passeig marítim de l'Estartit. Un centenar de parells van dibuixar sobre el mar figures de més de 100 metres d'envergadura amb gran presència d'animals i plantes, i a nivell general els organitzadors estaven molt contents.
I quines coses més destacaríem de tota aquesta edició, Gerard?
Destaca també els moments viscuts la nit de dissabte amb la participació de diverses entitats de la cultura popular de l'Empordà. El concert de Rigoberta Bandini va comptar amb la col·laboració de la colla Gegantes de la Bisbal d'Empordà i de la seva geganta Rigoberta, que porta un pit descobert i llança aigua pel mogró. La geganta va aparèixer entre el públic per ballar la cançó Ai Mamà en un dels moments més celebrats de la nit i que es pot veure completament a la web de radiocapital.cat.
I encara per acabar en aquesta crònica més extensa del Festival Ítaca, festival que ha apostat per artistes més coneguts, dèiem Oques Grasses, també Rigoberta Bandini.
Però també per oferir recorreguts als artistes emergents que s'han d'anar consolidant.
Normalment sempre ho hem anat fent, a vegades hem pogut més, a vegades menys, però sempre, a mi m'agrada molt apostar pel jovent, diguéssim, o no tan jovent potser per edat, però en grups emergents, perquè hem de seguir treballant i necessitem que creixin aquests grups, perquè al final els altres també es van fent grans, no? I la veritat és que sí, contents amb això.
I de fet, des del festival també asseguren que de cara a futures edicions, el director del Festival Ítaca, Fran Arnau, ja va confessar que revisaran els formats per anar-se adaptant al canvi de consum dels joves.
De fet, estem ja començant a tancar coses per l'any que ve i a revisar-ho. S'ha de revisar formats, coses i canvis, perquè l'evolució del públic i de la forma de consumir concerts d'alguna manera està canviant bastant, sobretot amb el jovent i així, però trobarem les fórmules per acabar-ho de fer i aquí l'Estartit segur que continuem.
I ho hem explicat a l'inici del programa. Amb la temporada d'estiu arriben els casals, arriben tot d'activitats pensades per gent de totes les edats, especialment amb la mirada posada amb els nens i nenes més joves. Per exemple, ahir sabíem i explicàvem que Platja d'Aro tornarà a obrir el miniclub d'estiu i ho farà amb algunes novetats.
Aquest any el servei es divideix en 3 àmbits. Com a gran novetat tindrem les tardes en família, plenes d'activitats de dilluns a diumenge. Per altra banda, cada matí l'espai és una ludoteca per a infants de 3 a 12 anys, que poden gaudir-ne una hora al dia, de dilluns a diumenge. L'espai està dinamitzat per un equip educatiu de monitores i monitors amb coneixements d'idiomes. Simultàniament, just al costat del miniclub, hi ha el servei de Baby Club, per a famílies amb fills de 0 a 3 anys, durant tota la setmana. Un espai de lliure accés però amb aforament limitat, amb serveis adaptats a les necessitats dels nadons.
I també n'hem parlat al principi, avui és 28 de juny, és Dia de l'Orgull LGBTIQ+. Volem fer un repàs a algunes de les activitats que es faran, Lorena.
Per exemple, Palamós farà la lectura del manifest a les 6 i mitja de la tarda davant de l'Ajuntament i tot seguit es celebrarà un concert organitzat per l'entitat de les Folloneres. A Platja d'Aro es farà també la lectura del manifest i a partir de les 7 de la tarda es podrà gaudir del berenar de celebració mentre hi haurà una actuació musical de Miguel López.
Hi haurà algun acte més, Lorena?
Sí, Begur també celebrarà la Diada de l'Orgull i a partir de les 12 del migdia es farà la lectura del manifest institucional davant de l'edifici del consistori i es farà per visibilitzar i demanar la igualtat jurídica i social d'aquest col·lectiu. Per l'altra banda, Sant Feliu de Guíxols il·lumina l'Arc de Sant Benet amb els colors de l'Arc de Sant Martí.
I qui organitza tots aquests actes en aquest dia especial?
Totes aquestes accions s'han organitzat des dels diferents consistoris, els serveis d'atenció integral LGTBI de la comarca i l'associació LGTBI Empoderats. A més, també s'emmarquen en el Pla per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Baix Empordà.
Gràcies, Lorena Lupu. Són les 8 del matí, són 2:15 de 9 del matí, millor dit. I per acabar aquest tram informatiu del Supermatí d'avui us hem d'explicar que el Festival Castell de Peralada ha presentat aquest dilluns l'estrena de la nova producció de l'òpera The Fairy Queen de Henry Purcell, que es podrà veure el 22 de juliol. Sota la direcció d'escena de Joan Anton Requi i la direcció musical de Dani Espasa, la producció comptarà amb les interpretacions de noms importantíssims com Xavier Sabata, Anna Quintans, Judith Van Van Rohi o Marc Milhofer, a Cròniques de l'Anna Salvador.
Aquesta semiòpera barroca de 5 actes s'ha adaptat a l'ocasió en una nova producció que Reggi ha preparat per celebrar el retorn a la normalitat escènica després de la pandèmia. Es tracta d'un exercici teatral on els espectadors podran gaudir d'un homenatge al festival amb la música de Purcell de fons i elements del Somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare. En roda de premsa, Reggi ha explicat que l'autor de The Fairy Queen va concebre el treball per ser gaudit després de la comèdia romàntica de Shakespeare, El Somni d'una nit d'estiu. Per garantir que els espectadors del festival entenguin la producció sense necessitat d'haver vist el primer treball, Reggi ha preparat una dramatúrgia que planteja els elements indispensables en diferents formats. Això ha fet que per Reggi hagi estat una de les peces més complicades a les quals s'ha enfrontat. L'objectiu ha estat fer-la més entenedora i que es mantingui l'essència màgica i de fer volar la imaginació de Purcell.
Diu que fa dies que espera que la portin amb l'Alba Doga, estilista caní. Ara diu que li fan banys desparasitants, stripping, li tallen el pèl a tisora i li fan tractaments que la fan feliç perquè ho fan tot amb molta cura i amb productes de primera qualitat. Ara diu que els seus amics de totes les races també hi poden anar. Si el teu gos o gossa ho té tan clar, no t'esperis més. Porta-la amb l'Alba Doga, estilista caní, al carrer Carrilet 14 de Mont-ras. Si en vols més informació, busca Alba Doga, estilista caní a Instagram o envia un WhatsApp al 649 20 14 29 649 201 429.
Coneixes el tir amb arc? Un esport diferent i divertit que potencia la concentració, estimula l'autoestima i millora la condició física en general. Aquest mes de juliol, l'Escola de Tir amb Arc del Baix Empordà organitza un curs per nens i nenes a partir de 8 anys. Aprendran mentre es diverteixen. Informa't en el telèfon 646-244-988. 646-244-988. Dimarts i dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre. Comencem el dia 5.
Aquest dissabte, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Ràdio Capital de l'Empordà i Ràdio Palafrugell us acostaran conjuntament tot el que passi a la platja del Port Bo durant la cantada d'Havaneres de Calella. Des de les 8 del vespre, seguiu la prèvia de la cantada a través de la ràdio i en format audiovisual a les xarxes de les dues emissores. I a les 10 de la nit comença la transmissió de la cantada amb les Havaneres com a protagonistes i els comentaris de Pilar Herranz, Indira Ferrer i Lluís Poch. Aquest dissabte, des de les 8 del vespre i fins que s'acabi la cantada, les Havaneres es veuen a Calella i es viuen a la ràdio. Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Doncs us hem d'explicar que en aquest moment hem de somriure perquè per primera vegada estem provant de fer una entrevista en format audiovisual amb una persona que no és al nostre estudi i, per tant, veurem com surt la cosa. D'entrada, valgui per endavant que us volem explicar que amb el bon temps i amb l'ambient estiuenc torna per divertir-nos la Fira de Circ al carrer de la Bisbal. Després de 2 anys de restriccions i pandèmia, la fira se celebra els propers 15, 16 i 17 de juliol. I per saber més coses sobre l'edició d'enguany, tenim amb nosaltres, amb aquest format que us dèiem, audiovisual virtual, perquè tampoc la tenim a l'estudi, la portaveu de la Fira de Circ al carrer de la Bisbal, l'Eva Gasull. Senyora Gasull, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, com us sentiu després d'aquesta tornada a la normalitat? Com aneu de nervis?
Amb moltes ganes de recuperar aquesta fira del 2019, amb recuperar les places, els carrers, amb aquesta afluència de públic, amb aquesta llibertat de moviment, no? Sense tota aquesta restricció. Moltes ganes.
Eva, quants artistes podrem veure en l'edició d'enguany? Quin tipus d'actuacions hi podrem veure? I sobretot m'agradaria saber també per si aquest retorn a la normalitat també s'ha traduït en una mirada, diguem-ne, de retorn d'artistes internacionals a la Fira de Circ de la Bisbal.
Moltes preguntes en aquí. No, abans deies aquesta tornada a la normalitat, en aquí el que sí que és no important, però sí que hem fet un replet... Nosaltres sempre diguem, no?, que de totes les coses en podem aprendre, i en aquest replantejament de format, hem fet un replantejament de format, no?, en el que ens hem com adequat en el que és els recursos, tant materials com humans que la Fira de Circ a la Bisbal tenim, no? I llavors una de les coses que podem com destacar aquí en aquesta fira és que retornem la normalitat, però volent que la visibilitat dels espectadors sigui més òptima, doncs malgrat tindrem preus molt populars, sí que trobarem algun dels espectacles doncs amb un preu molt popular. A la tarda podrem trobar algun espectacle de 3 euros en les places també. Llavors trobarem 39 espectacles a càrrec de 30 companyies diferents, i d'aquestes en tenim algunes d'internacionals. I el motiu és no en tenim tantes com en un format 2019 d'internacionals, no per no poder i no per les restriccions de pandèmia, sinó perquè realment tenim circ local de molt i molt bona qualitat. I llavors nosaltres, com a Fira de Circ de la Bisbal, sempre hem volgut ser plataforma de difusió d'arts de carrer, i també podem ser plataforma de difusió d'aquest art de carrer que tenim tan bo de proximitat. Tenim companyies internacionals, tenim Biflat, tenim el Crazy Safari Circus, tenim tres i Café també, l'espectacle, no? Caldi també és internacional.
Eva, parlàvem de la pandèmia, per tant donem el... no sé si podem donar ja el tema per superat i parlar de normalitat també en la venda d'entrades. Com funcionarà aquest any la reserva de cadires, com podem accedir als espectacles en el cas que siguin espectacles de pagament?
Podem accedir a través de dos formats. Hi haurà la venda d'entrada en el moment, és a dir, aquests 3 euros es podran pagar a fora la guixeta a l'entrada, però també hi ha el format de reserva de cadira online, és a dir, a través d'una plataforma tu podràs pagar l'entrada i reservar la teva cadira.
A banda de tots aquests espectacles que es poden veure, o millor dit, més que a banda, Jo volia preguntar-te, hi ha algun espectacle o alguns espectacles que diguis aquests no us els podeu perdre, hi ha aquesta wishlist, aquesta llista de desitjos que sí o sí els heu de veure perquè quedareu amb la boca oberta?
Jo diria, mira, gustos per gustos colors, llavors tots poden ser imperdibles o tots poden, no? És a dir, depenent de la disciplina que et pugui agradar, hi ha totes les disciplines, hi ha circ més tradicional, hi ha circ més contemporani, no? Jo diria, imperdibles pot ser un cabaret, no? Aquesta segona producció, aquest any repetim en producció pròpia, que serà aquesta segona producció pròpia, i diria, seria un imperdible. Una de les companyies internacionals, el Biflat, jo també diria que és un imperdible, però em costa dir companyies concretes perquè depenent del que us agradi, no? Si voleu un circ més tradicional, un circ clos, no? Que ens té molt acostumats amb moltes disciplines diferents, en un format amè i de circ com més tradicional, no? Però si llavors volem veure produccions doncs, on el valor social es vegi, no? Espectacles que puguin transmetre valors, no? com es tracta la violència masclista, la violència de gènere, no? Un Som Nois, no? Un espectacle com Som Nois, o, no? Depenent.
Parlava fa un moment, no? Parlava vostè d'això, d'espectacles que tenen una mirada social. No sé si estarà d'acord amb mi, el circ d'uns anys cap aquí ha fet un canvi radical en la seva concepció, sobretot perquè probablement venim d'una època, o bueno, els que som una mica més grans, vaja, venim d'una època en la que el circ era allò tot un cúmul d'actuacions encaminades a obrir la boca de la gent, però per veure qui feia més mèrits, no? Vaja, igual me'n vaig a l'època de l'Àngel Cristo, no? Però el domador de lleons, els animals circulant, l'home bala, tot aquest tipus de coses, i el circ ha mutat cap a una cosa, cap a una art escènica pura i dura, es reivindica com una art escènica que incorpora ja també una narrativa en el seu discurs, que incorpora una història a partir de, diguem-ne, de l'art del moviment. No sé si estàs d'acord amb això, i si podem trencar ja el tòpic que el circ és una cosa perquè hi vagin els nens i les famílies i que és una cosa que s'adreça a totes les edats però que també té diferents tipus de públics en funció de l'espectacle i de la història que s'expliqui.
Completament d'acord amb tot el que has dit, no? Jo ja no sé si és una mutació del circ, una evolució o simplement és la mirada del circ des de l'art escènica, en la que a darrere hi ha tot un procés de creació, hi ha molta feina, molt pensar què és el que vull transmetre, no només què és el que vull fer a nivell tècnic i artístic.
Doncs sí, perquè això també es nota, deia, també en el recorregut de les companyies de circ que ja surten en molts casos del format clàssic de carpa i entren en teatres, en auditoris, no?
Bueno, de fet, aquí aquest any tenim la segona residència, no? Que ha fet Güelles Perdidos, va venir aquí va estar-se una setmana, dues setmanes va estar doncs, aquí a la Bisbal per acabar de perfeccionar, acabar de crear doncs, aquest espectacle que ja porta temps, no? En evolució. Aquí darrere hi ha molta feina.
Parlàvem d'espais on es pot veure circ. A quins espais es podrà veure el circ de la Fira de Circ de la Bisbal?
Recuperarem espais que havien estat, no? Com pugui ser una plaça major, una plaça a l'Ajuntament, la plaça Germán Sitjà, la plaça de la Pietat, l'espai de la biblioteca, l'escola Joan de Margarit, no? És a dir, recuperarem diferents espais, l'espai Fira, no? Un altre dels espais que el recuperarem en el seu format habitual, no? Amb portes obertes, on compartir.
Hi ha una altra novetat enguany que és un premi, uns premis, els premis Lola Casademont. Jo li pregunto per la gent que no ho sàpiga i que no sigui de la Bisbal, qui era o qui és Lola Casademont i després com neix la idea de generar aquests premis i què és el que es premia.
La Lola serà i algú molt important per la fira, no? Algú que si la fira és la que és actualment, doncs jo diria que és gràcies a ella, no? Perquè és algú que ha dedicat amb cos, ànima i esperit a que aquesta fira sigui la que és i hagi pogut créixer en la manera que ha crescut. I la Lola, després d'un procés doncs, de malaltia, va morir, va deixar-nos l'any passat i llavors no podíem fer més que dedicar un dels premis, el premi del públic, a Lola Casademont, no? I crear aquest públic perquè no? Formi part tot de la fira.
Com funciona aquest premi? Com s'escull?
Aquest premi del públic és quan s'acaben els espectacles, les persones podran votar tant en format papereta com en format, hi haurà una aplicació que ens ho permetrà fer, com en format digital, els espectacles, si li ha agradat o no. I a la clausura serà el moment de dir quina és la companyia doncs, que ha guanyat aquest premi del públic a la Casademont.
Perfecte.
I abans deies, no? El circ no només és un entreteniment per nens o famílies, no? Sinó que és un entreteniment que va a totes les edats. I de fet, a la Bisbal és molt bonic perquè ens n'adonem moltíssim d'això que pots veure un senyor de 80, 90... Dic 90, perquè l'hi hem tingut. Vull dir que anys veient circ, disfrutant d'aquest circ i vinguent a voler comprar una entrada de forma... no digital, no? Sinó de poder-la comprar mai. Llavors, per això, tant aquests premis com la venda d'entrada s'adequa a tots els formats.
Eva, ja
totes
per...
les maneres.
Deia, ja per acabar, anem a la informació de servei. Com, on es poden trobar les entrades, on es pot veure, conèixer el programa i vaja, minut obert per fer una crida a la gent que ens estigui escoltant o que ens estigui veient perquè vinguin a veure o perquè vinguin a visitar la Fira de Circ de la Bisbal.
El programa, bueno, jo us diria, si voleu conèixer tota la informació de la fira, el que heu d'entrar és a la pàgina web de la fira, Fira de Circ la Bisbal, que ja està a la pàgina en dansa, on podreu veure-hi totes les propostes artístiques, totes les companyies. Si sou artistes i voleu participar de la taula rodona, que no n'hem parlat, doncs també us podeu inscriure en aquesta taula rodona, on intentarem créixer també en el que està passant en aquest circ gironí, no? Més en la formació de circ aquí a Girona, doncs aquí també us hi podeu inscriure. I des de la pròpia pàgina web hi ha l'enllaç per poder fer la compra i la reserva online de la cadira. El programa de demà encara no ha sortit, sortirà properament, però sí que això, a través d'aquest... Ah, hi ha l'Instagram, on ja nosaltres anem fent cada dia, ja anirà sortint un tastet de cada una de les companyies, on ja molt bé es pot veure aquesta imatge gràfica que ens acompanya aquest any, aquesta imatge gràfica feta per Ramon Ponsatí. I des d'aquí us animem doncs, a que tothom vingui a gaudir d'aquest increïble circ, de la Fira Circ del Carrer de la Bisbal d'Empordà, a tornar a recuperar les places, els carrers... I a disfrutar.
Sí, que els carrers seran sempre nostres, que dèiem. Va haver-hi una època que dèiem això, eh? Ara, aviam si ens ho tornem a creure, encara que sigui ocupant-los amb activitats com aquestes, que és de les millors coses que podem fer, omplir les places i carrers amb activitat cultural...
De cultura, de circ, i tant, recuperar les places, carrers, de cultura, de circ, i els carrers seran sempre nostres, i tant.
Doncs, Eva, agraïment doble, primer per passar pel Supermatí d'avui i després per prestar-te a fer aquesta entrevista en format audiovisual. No sé com ho has vist tu des de la distància, però ja m'imagino que el tema del retard del vídeo i tot això sempre complica una mica més la conversa, però ens has fet de conillet d'Índies avui.
Encantada de fer de conillets d'Índies les vegades que faci falta. Bé, no l'he notat jo tant, aquest retard una mica, però, bueno, bé.
Doncs,
no sé si se m'ha sentit bé.
Se t'ha sentit perfecte i se t'ha vist encara millor. Així que, escolta, gràcies de nou per ser-hi.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Bon dia.
Doncs fem una petita pausa i de seguida ens hi posem amb la tecnologia i l'oci digital amb en Josep Lluís Vidal, que ja el tenim esperant a l'estudi.
Diu que fa dies que espera que la portin amb l'Alba Doga, estilista caní. Ara diu que li fan banys desparasitants, stripping, li tallen el pèl a tisora i li fan tractaments que la fan feliç perquè ho fan tot amb molta cura i amb productes de primera qualitat. Ara diu que els seus amics de totes les races també hi poden anar. Si el teu gos o gossa ho té tan clar, no t'esperis més. Porta-la amb l'Alba Doga, estilista caní, al carrer Carrilet 14 de Mont-ras. Si en vols més informació, busca Alba Doga, estilista caní, a Instagram o envia un WhatsApp al 649 20 14 29 649 201 429.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què, com estàs?
Bé, 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 aquí estem durant guerra.
Va, posem la música. Com cada dimarts, dia de mercat i de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal, que és el nostre...
M'has deixat a l'alçada del mercadillo, eh?
Coi, del mercat setmanal, hosti, què més vols? Bueno, i de no tot arreu, Sé que a Pals el mercat és el dimarts, a Palafrugell és el diumenge, i a Torroella doncs no t'ho sabria dir.
Bueno... Aquí estem amb el mercadillo de la tecnologia.
Clar, exacte, sí, perquè aviat serà més fugaç tot el que té a veure amb la tecnologia que els aliments frescos que pots trobar en un mercat, eh?
Sí, o les opinions de Elon Musk també són fugaces.
Exacte, diré, escolti, compri aquest telèfon dilluns i dimecres ja l'ha d'actualitzar.
Sí, sí, sí.
Un cogombre durarà més que això, el pas que anem.
Sí, sí. Sí,
t'imagines un hardware únic i que tot funcioni a partir de llicències que es van actualitzant cada dos dies, per exemple? Allò que vas pagant...
Com mal de cap, no?
Sí, dir, com ara, però molt més ràpid i molt més fugaç. No
és,
sé, jo compro...
És el pas per ús, no? el pagament per ús, però a lo bèstia, no?
Clar, jo ja compro llicències de software del meu cotxe, per any, en aquest cas. Que dius, hòstia,
sí.
Paquet de business, no sé què, paquet de no sé quantos, aquest té els mapes, aquest té no sé què, no n'hi ha cap que porti una xeta de gin tònic, això sí, però
la veritat és que tampoc és descabellat. Jo, per exemple, sí que és veritat que algunes vegades el que he fet ha sigut comprar llicències d'ofimàtica per un mes, perquè ho necessitava per fer aquell treball concret, aquella presentació concreta, i escolta, jo no vull, bueno, va, ho diem, el Microsoft Word, no?
Exacte, sí.
Necessites per fer una cosa concreta i no te'n surts amb un altre programari, doncs vinga, va, per un mes.
Doncs sí, bueno, escoltarem el lío, no?
Sí, no.
Vinga, a veure, un moment, posem-hi una mica de separador.
Supermatí.
Va, avui és dimarts, no. Ahir dilluns vam saber que el Mobile World Congress es quedarà a Barcelona fins que ja no existeixin els mòbils.
Fins que tinguem altre tipus de dispositius que no siguin mòbils o que siguin més a saber què, mòbils potser implementats en el cervell, no? Que també seria una possibilitat segons les pel·lícules de ciència-ficció. Val, el cas és que el Mobile World Congress es queda a Barcelona com a mínim fins al 2030. És el que han dit aquest dilluns des de la GSMA, que és l'empresa organitzadora del Mobile World Congress, i a més un comunicat confirmant doncs, això, el que més o menys ja se venia sabent, perquè ja fa molts dies que es parla, no, de la possible renovació del contracte dels organitzadors del Mobile a Barcelona, perquè estan molt contents, estan molt encantats, diuen que Barcelona és un hub per atreure talent entorn a la tecnologia mòbil i que, doncs, que Barcelona s'ha convertit doncs, això, en la capital del mòbil en els últims anys, perquè tot ha funcionat correctament. Només hi va haver un moment amb la pandèmia que es va pensar que doncs, si no se gestionava correctament tot això, doncs podia perillar, no? I al final sembla que no, que de moment
Quan Ada Colau va prendre possessió en el seu primer mandat, una de les coses que va dir al principi de tot és que el model de la seva ciutat no passava per coses com el mobile i que per tant que ja en parlaríem. Vull dir que també va haver-hi un moment de tensió i recorda que cada any hi ha hagut vagues de taxis, de...
Les vagues de taxis, etcètera. Sí, hi ha hagut molts moments crítics, però al final també s'acaba imposant una mica la realitat i és que el mobile doncs, deixa un impacte de 500 milions d'euros a la capital. No només a la capital, sinó a tota l'àrea metropolitana i també a comarques limítrofes. Pensa que a la Costa Brava també hi ha hotels que s'omplen només de persones de multinacionals que venen al mobile.
Ah, sí?
Vull dir, al final això... Sí, 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 sí.
Vols dir que no és una excusa, això? Escolta, eren al mobile i se'n van a...
Se'n van a allotjar-se perquè moltes vegades hi ha ple. De fet, el cap de setmana i els dies previs al mobile a Barcelona és molt difícil trobar una plaça hotelera, i les comarques properes, doncs mira, fan el seu agost particular, no? El mes de febrer, que és quan se celebra el mobile. Per tant, escolta, és un impacte econòmic no només per Barcelona i la metropolitana, evidentment que és fonamentalment en aquesta zona, però que també hi ha altra part del territori que se'n veu beneficiat. És que jo, sincerament, qui vegi, qui no vegi que això té un impacte en l'economia positiu, doncs, no sé.
Que s'ho faci mirar.
Sí, que s'ho faci mirar.
Exacte. Molt bé, doncs Mobile World Congress garantit uns quants anys més al país. Jo també crec que és una bona notícia, però no és l'única de la que parlarem avui. Què més tractarem avui, Josep Lluís?
Sí, escolta, perquè avui tenim bones notícies, eh? Tenim diverses bones notícies. De fet, aquesta última notícia que tampoc t'he acabat de comentar també és una bona notícia, però bueno, anem per parts, anem per parts. Mira, escolta, ara fa ben poquet la Comissió Europea ha aprovat un... M'estic sentint a mi mateix i la música per una
barbaritat
que no fa que no m'hi pugui de treure els cascos, eh?
És que tinc els auriculars alts,
si m'has de dir alguna cosa, digue-m'ho per WhatsApp i així...
És que no, però si no... ja està, ja he baixat els auriculars.
Ara sí, oi, que bé. Això que et deia, que la Comissió Europea ha aprovat una normativa per unificar els carregadors de tots els dispositius mòbils a partir, això sí, del 2024.
Home, això és una bona notícia, eh?
Sí, sí. Aquí els d'Apple surten una mica perdent perquè són els que ho fan diferent tot, sempre. Quina mania, quina ràbia. O sigui, si tu vols que alguna cosa sigui diferent, vés a veure a un que tingui Apple, perquè saps que serà incompatible d'entrada i t'hauràs de buscar la vida.
Calla, amb el carregador, home, amb el software, ho fan diferent, amb les aplicacions, amb tot. Que si ho fan diferent és perquè és millor.
Que no.
Home.
Sí, clar. Ara aquí, l'única manera que tens de fer-me callar és amb l'aplaudiment.
Tot, no, home, no, tenim aquí, home, el públic, que quan senten expressions assenyades, aplaudeixen. El públic del Supermatí. Si voleu venir de públic, escriviu a info@radiocapital.cat.
Escolta, no, sí, que sí, que és veritat que Apple fa coses bones, no ens ho negarem, però per què ho han de fer tot tan diferent de la resta?
Bueno, noi, perquè, escolta, l'Albert Einstein, que és una persona assenyada, deia, si vols fer alguna cosa... No, com anava això? Si vols resultats diferents, no facis sempre el mateix. Llavors, sí, Apple... Ja. I l'Steve Jobs, hi ha una frase que és de l'Steve Jobs, que deia... No recordo la literalitat de la frase, perquè no la recordo, però venia a dir quelcom similar a... jo no sóc un bon inventor, sinó que el que sóc és un bon, el millor imitador. Perquè saps que Apple inventar, com a mínim al principi inventava poc, agafava coses les que funcionaven i les comprava i les copiava i les millorava molt. Sí. Bueno, no sé, jo no treballo a Apple, què sé jo?
Però tens un Apple.
Jo sí, tinc un Mac a casa, tinc un Mac aquí a la ràdio, tinc un iPhone, la meva parella també, en Dani Cortés, que tu bé coneixes, escolta, a la seva nova feina li han donat un iPhone...
Perquè era Android, Dani, t'has passat al lado oscuro. Eres...
Apa, hola. No, dic, a la seva nova feina li han donat un Apple, un iPhone, i està encantat, ja no fa servir el seu Android.
És dels que han provat el fruto prohibido, no?
Ah, exacte.
Molt bé. Sí, sí.
Ja cauràs.
Escolta,
que això... algun dia.
Sí, això m'ho diuen fa 15 anys. Escolta,
això,
total...
Bueno, carregador unificat, i això què vol dir?
Sí, doncs això, que tots els dispositius mòbils que se comercialitzin a la Unió Europea només, podran portar un carregador únic. És a dir, que tu podràs carregar un telèfon Android o un telèfon Apple amb un carregador que sigui amb el mateix connector. I no haurem d'anar a buscar, doncs, ara els Huawei també, per exemple, porten un carregador diferent, perquè porten una connexió de USB diferent. I això és un rotllo, perquè si tu un dia estàs en un lloc on ningú té un mòbil com el teu, doncs, malament. I clar, et pots quedar molt tirat. I llavors, doncs, això és un problema. Avui dia la connectivitat s'ha de garantir sempre, les 24 hores del dia. Després, una altra cosa és que cadascú faci l'exercici de no estar connectat les 24 hores del dia. Però que tu tinguis garantida la connectivitat és una altra història.
Però això dius que serà a nivell europeu o hi ha alguna això previsió d'ampliar-ho també?
Això és a nivell europeu inicialment i com insisteixo a la tardor del 2024. O sigui, encara queden més de 2 anys perquè això ho veiem que sigui una realitat. I, ojo, perquè això s'ha aprovat, però jo fins que no ho vegi no m'ho acabo de creure. A més, ara resulta que els demòcrates als Estats Units també s'han interessat pel tema i diuen, escolta, això dels europeus està molt bé, podríem implementar-ho també als Estats Units, no? Clar. I s'han començat a interessar i, bueno, veurem si als Estats Units acaben implementant alguna cosa d'aquest tipus. Allà potser, no sé si ho tindran més o menys fàcil, perquè, clar, Apple és americana, saps? I jo parlo d'Apple perquè són els que fan diferent tot.
Ja. Bueno, ja, però en un moment determinat vols dir que no surt més a compte produir un mateix model de carregador per tot el món que no pas haver de fer models diferents?
Mira, tu pensa una cosa.
Bé, si a Europa, si Europa t'obliguen, fabricants... serà un cunyàs fer-ho als Estats Units diferent i al mercat asiàtic, no?
Bueno, potser potser només tens una sèrie de plantes de producció europea i només has d'invertir en la modificació de les plantes que donen el servei per aquella zona concreta del planeta. Pensa una cosa, fa molts anys que els fabricants de hardware, o sigui, d'aparells, es guanyen els diners només amb els accessoris.
Anava a dir, és que estava pensant, m'imagino un iAdapter per al iPhone
per l'adaptador,
ja ho tens aquí, eh? Ja tens allò 35 euros, imagina't 100 milions d'adaptadors d'aquests venuts a tot el món, a 35 euros.
L'adaptador per ser compatible amb tothom, no?
Clar. Sí. Hosti, noi.
Ets a la llei, feta la llei i feta la trampa, no?
Ai, quin drama. Mira, vaig a canviar la música per no posar-me a plorar, va. Bueno, ja veurem com avança això, perquè dius que és pel 2024, eh?
2024, mínim.
Doncs 2024, mínim.
I ha de ser, en principi, una bona notícia. Per tant... No espanyem el tema.
En principi és una bona notícia. Va, doncs escolta, parlem de més coses, bones o dolentes.
Va, una altra bona notícia, i és que qui no ha piratejat que aixequi la mà alguna vegada al Photoshop?
Jo no he piratejat mai el Photoshop.
No m'ho crec, perdona que et digui, eh? I menys coneixent-te. Però...
Home.
Sí, home, sí. Escolta, no, potser sí que hi hagi que no ha piratejat mai el Photoshop, jo tampoc ho he fet mai. La cosa és que ara ja no caldrà per als que estiguin temptats de fer-ho, perquè Photoshop serà gratis.
Què dius?
A partir d'ara, sí. El millor programa de la història de retoc fotogràfic serà gratis, però atenció, només amb una versió web. És a dir, han desenvolupat la versió web, la versió que és com un Canva, no?, per entendre'ns.
Sí,
no?
Sí.
La versió d'escriptori clàssica continua sent de pagament, evidentment té moltes altres coses, moltes altres prestacions que la versió web no tindrà, però com a mínim la versió d'escriptori doncs serà gratuïta i a més doncs, amb la possibilitat d'accedir a eines més avançades amb un pagament addicional i per tant doncs, aconseguir subscriptors per aquesta via. Veus això que dèiem de la subscripció?
Sí.
Doncs va, una mica tot...
Sí, anava a dir, gratis ja no serà perquè ja, d'una manera o d'una altra pagaràs, però vaja, com a mínim podràs fer-ho servir.
Sí, podràs fer-ho servir i al final, doncs, bé, evidentment, és una mica el model de negoci que està funcionant ja de fa molts anys, no? O sigui, tu ofereixes una part del producte important amb una sèrie de prestacions interessants de forma gratuïta, fas la teva comunitat, tens el teu grup d'usuaris i a partir de la persuasió a partir de tècniques de màrqueting, a partir del bombardeig per correus electrònics, etc, doncs aconsegueixes que una part de tota aquesta gent que t'utilitza el teu producte gratis, doncs te l'acabi comprant per una mòdica subscripció mensual o anual.
De fet,
i aquí
estic pensant...
negoci,
No, clar, està clar. De fet, deia, estic pensant que en la versió mòbil de Photoshop, que existeix, ja és així de fa temps. És model freemium. Vull dir, és una versió gratuïta que pots fer servir, tens una sèrie de plugins i de prestacions que són de franc, i en el moment que vols fer servir, doncs jo què sé, el tampon de clonar, que m'ho estic inventant, has de passar la versió de pagament. Sí, clar.
Que et permet fer coses doncs una mica bàsiques. Clar, jo per exemple ara últimament sí que estic treballant molt amb Canva. I veig que les possibilitats de la versió gratuïta són enormes. realment són moltes les possibilitats de la versió gratuïta. Segurament, doncs, a un nivell professional 100%, doncs em caldrien altres eines que no tinc amb la versió gratuïta, no? I és aquí on està l'interès, no? Per poder pagar una subscripció.
Doncs escolta, i sabem quan serà això possible?
Diuen que aviat, però no han donat encara... No veig que hi hagi una data concreta per fer-ho. Però vaja, diuen que aviat, entenem que ha de ser dins aquest any, no?
Vaja, no sé. Si no saps tu que ets l'expert, imagina't jo, que no entenc res.
No han dit. Photoshop no ha dit. Ha dit que serà aviat, però no ha dit quan.
Exactament. I això, els d'Adobe, perquè Photoshop és d'Adobe, ves que no... Si aquesta cosa funciona, ves que no acaba important a la resta d'aplicacions, no? Perquè d'Adobe en depèn el Photoshop, el Premiere, l'Audition, l'Illustrator, sí. El Lightroom... Vaja, no
l'Audition
sé...
L'Audition estaria bé, també.
L'Audition estaria bé, sí. Tot i que nosaltres, com que ja tenim les llicències comprades aquí a la ràdio, mira, ara ja te me fot, saps? Però sí, estaria bé.
En fi, com a base per a futures actualitzacions, doncs ja saps, podria ser aquí la petició a Adobe.
Proposem-los, home, hi ha programes d'aquests de gestió d'àudio de les ràdios que ja funcionen directament via web i a través del navegador, del Chrome o així. No, sí. No és el cas del nostre, però n'hi ha alguns que ja funcionen així. Per què no un editor d'àudio o qualsevol...
Sí, en el moment que tingués garantida una connexió a internet d'ampla banda...
Sí, que sigui ràpida, no?
I que sigui ràpid, no només ràpida, sinó estable.
Sí.
Que a més sigui estable, o, vaja, qualsevol connexió de fibra, vaja. Doncs
sí.
Ja tindries prou per treballar en un temps real amb un delay mínim.
Exacte. Molt bé, doncs escolta, veurem com va passant tot això i ho anirem explicant puntualment en aquesta casa. Escolta, avui última secció de la temporada, de nou...
És avui?
Sí, home, sí, noi, dimarts.
Ah, jo pensava la setmana que ve. Oi,
no, ara et sap greu, eh?
Mira, jo pensava acomiadar-me la setmana que ve.
Doncs mira, ara és, si t'has d'acomiadar, ara és el moment.
Pues ala. Adiós.
Joder, vaya comiat més truño.
Comiat.
Escolta, en qualsevol cas, gràcies per ser-hi una temporada més, per cada dimarts tenir allò la paciència de buscar aquests continguts que puguem anar explicant al supermatí. Així que gràcies.
Gràcies a tots vosaltres i que passeu un molt bon estiu.
Igualment, Josep Lluís, que vagi molt bé.
Apa, adéu.
Adéu, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
És tard, és molt tard. Són, de fet, gairebé les 9 i 7 minuts. Per tant, tard no, tardíssim. Abans d'acabar, com sempre, cop d'ull a la previsió del temps, Albert Aparicio.
Dimarts, amb variabilitat al cel, estones de cel parcialment cobert, altres de temps majoritàriament assolellat i de forma localitzada i breu no es descarta algun petit ruixat. La temperatura anirà dels 17 graus de mínima als 29 de màxima en una jornada on l'estat de la mar tendirà a millorar, encara amb maró al matí passant a marejola a final del dia amb onades de mig metre.
Doncs gràcies, Albert, gràcies a tota la gent que fa possible aquest programa, gràcies a vosaltres per fer-nos confiança. El Supermatí torna demà a les 8. Que vagi bé, adéu-siau, bon dimarts.